Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Helena Molist.
Més de 500 empreses han hagut de tancar entre el juny del 2019 i el juny del 2020, el que suposa gairebé un 10% del teixit empresarial sabadellenc. Prop del 90% d'aquestes, 450, són petits negocis amb menys de 6 treballadors. Són dades que recull el Consell Intersectorial d'Empresaris. Ara bé, el secretari tècnic del CIESC defensa que amb la recuperació de la normalitat pot ser que algunes d'aquestes empreses tornin a aixecar la persiana o que apareguin fusions de negocis en un futur. Josep Milà.
Pensem que hi pot haver oportunitats noves per a aquestes empreses que es poden refundar, replantejar noves estratègies. Nosaltres, en base a això, en base a aquesta diversificació i aquesta capacitat empresarial, pensem que és el moment també de generar aquestes sinergies entre petites empreses que han estat afectades i que en poden generar nous nuclis productius que poden portar llocs de treball fins i tot més qualificats.
Del total d'empreses que han tancat, una seixantena són organitzacions d'entre 6 i 50 treballadors. I avui es compleixen 3 anys del referèndum de l'1 d'octubre. A Sabadell s'han organitzat diferents mobilitzacions per commemorar aquesta efemèride. Des de 6:45, un grup d'una trentena de concentrats està recorrent les seus dels partits independentistes a la ciutat. Connectarem amb el Pau Duran per saber l'última hora d'aquesta ruta. Per altra banda, a partir de les 8 del vespre, el CDR han convocat una concentració a la plaça Sant Roc sota el lema Recuperem el 1 d'octubre a Sabadell. I en esports, compàs d'espera al centre d'esports en els últims dies de mercat. A l'expectativa que s'acceleri alguna operació per reforçar l'atac, avui ha estat presentat l'últim fitxatge oficialitzat, Juan Ibiza, a l'edifici de l'antiga Caixa Sabadell. Escoltarem les seves declaracions d'aquí a uns minuts. Són algunes de les notícies que repassarem en els pròxims minuts amb la Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, fem un cop d'ull als serveis. ...21 graus al centre de Sabadell. Li preguntem quin serà el temps per les pròximes hores al Jordi Cruz, del Servei de Meteorologia de Catalunya. Molt bona tarda.
Hola, bon dia. Aquesta tarda tindrem un temps assolellat en general a la major part de Catalunya, però amb núvols al Pirineu i al quadrant nord-est del país, que més poden deixar algunes precipitacions. Afectaran especialment el vessant nord del Pirineu, amb una cota de neu que anirà baixant fins als 2.400 o 2.500 metres al final del dia, i també al quadrant nord-est podem tenir algun ruixat d'intensitat entre feble i moderada, especialment cap a la serralada transversal, que de cara al vespre o a la nit podria afectar de forma aïllada altres punts del sector central del litoral i del prelitoral. A la resta, com dèiem, més sol, potser amb el pas d'algun nuvolal, i la temperatura avui encara serà alta. Molts valors de temperatura màxima es mouran entre els 23 i els 28 graus, les més altes cap al litoral, mentre que al Pirineu quedaran una miqueta més baixes. De moment, avui el vent no serà gaire fort, però atenció perquè demà el pas d'un front ens portarà pluja arreu de Catalunya, també neu al Pirineu, especialment a partir de la tarda. La temperatura serà més baixa, l'ambient ja serà més fresc, i atenció al vent que pot bufar amb força a tot el país. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I a les carreteres pròximes a la ciutat trobem retencions a la B30, a l'alçada amb l'enllaç amb la P7 en sentit sud, a l'alçada de Sant Cugat, també retencions a la C58 direcció Barcelona, a l'alçada de Montcada. Pel que fa a les carreteres de la capital catalana, de moment situació tranquil·la. Passant 4 minuts de les 7, entrem en matèria. 514 empreses han tancat des del juny del 2019 al mateix període d'aquest any. Representen el 9% del total de negocis que funcionaven a Sabadell. La pandèmia del coronavirus ha estat especialment cruel amb els negocis petits, ja que del total 450 empreses han abaixat la persiana. D'aquestes 450 han abaixat la persiana tenen menys de 6 treballadors. Recordem que els negocis de caràcter local representen 3/4 del teixit empresarial de la ciutat. Són dades que ha publicat el Consell Intersectorial d'Empresaris, el CIESC, qui assegura que ja està treballant en aprofundir en aquestes dades per poder fer una anàlisi més acurada de la situació. Una feina que demanen que també faci l'administració, mentre prepara ajudes pel sector. Josep Milà és el secretari tècnic del CIESC.
Ens porta a demanar una política molt de microcirurgia, o sigui, d'actuació molt directa, per veure quines empreses d'aquest total es aniran reactivant o recuperant a mesura que hi hagi una represa d'una normalitat doncs, més estable de la conjuntura, que es vagi reactivant, i quines empreses o quins llocs de treball o quins treballadors necessitaran sí o sí un reciclatge, una reespecialització i, per tant, un ajut per una formació de cara a nous reptes que puguin sortir.
A part de la petita empresa, també han tancat una seixantena de negocis entre 6 i 50 treballadors, mentre que ho han fet 3 amb més de 500 empleats. És en aquest sentit que des del CIESC valoren de forma positiva una altra tendència dels últims mesos, que la majoria d'empreses han augmentat de treballadors.
Aquest augment de la mitjana de treballadors per empresa, que com et dic està al voltant de 11-13, en funció, parlant de Sabadell i del Vallès, doncs és una garantia també de futur, no? Ens dona més viabilitat, perquè tenim un cert coixí per aguantar aquestes pandèmies o aquestes crisis.
Els municipis amb més treballadors per empresa són Viladecans amb 24, Palau-solità i Plegamans amb 23 i Sant Cugat amb 18.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Des de 6:45 està en marxa la convocatòria de Sabadell per la independència ANC, que amb el lema Respecteu el mandat del poble està fent un recorregut per les seus a les ciutats dels partits independentistes que tenen representació al Parlament de Catalunya. L'està seguint el nostre company Pau Durant. Molt bona tarda. En quin punt et trobes?
Bona tarda, Helena. Doncs mira, ara mateix estem a l'encreuament del tram de la Gran Via, que s'anomena carrer La Torre, amb la Rambla. I és aquí on la trentena aproximada de manifestants que estan seguint aquesta convocatòria han girat cap al centre de la ciutat després d'haver visitat la seu d'Esquerra Republicana, que hi ha justament en aquest tram que us comentava, el carrer La Torre, i haver-hi deixat uns cartells enganxats on reclamen unitat d'una banda a les tres forces independentistes que tenen representació al Parlament, i ens comentaven que el que els volen exigir era que compleixin el mandat pròpiament de la jornada de l'1 d'octubre, expressada a través del referèndum. Primerament s'han convocat al Mur de la Llibertat, a l'estació de Can Feu Gràcia, i allà han anat a la que consideren la seu de la CUP a Sabadell, al casal Can Capablanca, al carrer Comte Jofre, on s'ha fet una primera encartellada. És previst que, acabat aquest tram de la Gran Via, de la Rambla, s'arribi fins al carrer de la Creueta, on hi ha la seu de Junts per Sabadell, i allà es faci una acció similar, acabant a les 8 a la plaça Sant Roc, on hi ha la següent convocatòria de la jornada.
Moltíssimes gràcies, Pau, que tinguis bona tarda.
Igualment.
I avui se celebra el tercer aniversari de l'1 d'octubre, una data que quedarà lligada al referèndum d'autodeterminació que va organitzar el govern català contra els interessos de l'Estat. Sabadell va ser un dels epicentres de la jornada de votació, però des d'aleshores la ciutat i alguns dels seus veïns han continuat sent els protagonistes del procés independentista o de les conseqüències del referèndum. Repassem el que ha passat en els últims mesos en aquest reportatge del Pere Gallifa.
Assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república.
Cese del presidente de la Generalitat de Catalunya. Cese del vicepresidente de la Generalitat de Catalunya y del resto de consellers del gobierno autonómico.
Después de 500 días de cárcel, mi prioridad no es salir de prisión. Mi prioridad es poder denunciar el ataque y la vulneración que hay de derechos y libertades en Cataluña y en el conjunto del Estado español.
Adelante.
El tercer aniversari de l'1 d'octubre arriba amb les agendes polítiques trastocades pel coronavirus, però amb la remor d'aquella jornada ben present. El president de la Generalitat ha estat inhabilitat per una pancarta que demanava la llibertat dels presos i el govern espanyol estudiaria un indult per tots ells. Ara bé, va ser l'octubre de l'any passat quan les conseqüències del referèndum van marcar una tardor plena de mobilitzacions a la nostra ciutat. Tot començava el segon aniversari del plebiscit, quan 2.000 persones van participar en la mobilització convocada per l'ANC i Òmnium per alguns dels espais protagonistes d'aquella jornada.
I precisament per commemorar aquesta jornada d'ara fa 2 anys, a Sabadell s'han organitzat un programa d'actes des de Sabadell per la Independència i des d'Òmnium. Seguint-lo hi tenim el Pau Duran. Pau, bona tarda.
On es faran primer 2 aturades, una a l'escola industrial, en reconeixement de les persones que van fer possible que les escoles estiguessin obertes els dies previs a l'1 d'octubre, i una altra a nostra llar, en aquest cas per fer el reconeixement a la gent que va patir la violència policial.
Era una data que va agafar Sabadell a cavall entre les detencions del CDR en l'operació Judas i la imminent sentència als líders independentistes, entre els quals n'hi havia 2 de Sabadell. Menys d'un mes després que 4 sabadellencs fossin detinguts i Jordi Ros i Xavi Duch enviats a Soto del Real, es coneixia que Jordi Cuixart i Carme Forcadell eren condemnats per sedició.
Aquest 14 d'octubre serà recordat per tots, independentment del que pugui pensar cadascú, per la publicació d'una sentència que marcarà un abans i un després. El Tribunal Suprem condemna els líders independentistes per sedició i en alguns casos també per malversació de fons públics.
Des que es va donar a conèixer la notícia, un grup de persones es van concentrar al davant de l'Ajuntament i van acabar sent 800 manifestants tallant la Gran Via. Els partits independentistes condemnaven la sentència.
Els grups municipals d'Esquerra Republicana, de la Crida per Sabadell i de Junts per Sabadell volem expressar a tota la ciutadania demòcrata que rebutgem i condemnem la sentència. És inacceptable. No podem acceptar cap sortida que no fos l'absolució o que no sigui l'amnistia.
No tenen cap fonament jurídic. El seu únic objectiu és la persecució política.
I es preparava una manifestació unitària de rebuig aquell mateix vespre.
Animem a tots els veïns i veïnes de Sabadell a fer sentir la seva veu i a participar en les diverses accions de protesta i lluita no violenta convocades.
11.000 persones van protestar per la condemna als líders independentistes a Sabadell, l'inici d'un seguit de mobilitzacions que es van allargar tot el mes. L'endemà, una nova manifestació que desembocaria davant de la comissaria de la Policia Nacional acabaria en una batalla campal entre manifestants i antiavalots. L'alcaldessa Marta Ferrés va condemnar els fets l'endemà mateix.
Preocupació i amb un punt de tristesa, no? Perquè quan veus la teva ciutat, doncs, aldarulls com els d'ahir, doncs no crec que és la imatge que vulguem de la ciutat, ni crec que és el que ha de passar en una ciutat on crec que hi ha espais suficients, doncs, per...
Però el CDR sabadellenc va protestar contra la resposta policial amb una manifestació que va tallar l'autopista C-58 durant 1 hora i mitja. Eren uns 3.000 manifestants. 3 dies després de la publicació de la sentència, arribava a Sabadell la Marxa per la Llibertat, una mobilització que havia sortit de Vic i que arrossegava 10.000 persones en processó cap a Sant Quirze. La Carme Cuadrado era una de les participants.
Som un grupet aquí de sabadellencs que ens hem anat arreplegant i anem aquí passant i sí, hi ha colla de Sabadell, però és que hi ha gent de moltíssims llocs.
Milers de persones van sortir al carrer per rebre la comitiva i encara més s'hi van sumar l'endemà, dia de vaga general, per caminar fins a Barcelona, on hi hauria un acte unitari contra la sentència. Neus Alsina és coordinadora de l'ANC.
Els drets i les llibertats van tots units. O sigui, jo estic convençuda de que si aconseguíssim la independència de Catalunya, els treballadors també tindrien moltes més llibertats i molts més drets. I fins i tot garantides les pensions, que amb aquest govern que tenim ara espanyol, brillen bastant.
La jornada es va veure eclipsada per l'anomenada Batalla d'Urquinaona entre manifestants i policia catalana i espanyola. Al cap de 2 dies, l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, condemnaria els fets, però a Sabadell, 1.500 persones van tornar a sortir al carrer per criticar la repressió policial. Les mobilitzacions continuarien l'endemà 19 d'octubre amb una jornada de suport als empresonats el 23S, i el 23 d'octubre, 1.200 persones van tornar a exigir la llibertat del CDR. Tamara Carrasco participava en l'acte.
El millor homenatge que podem fer als companys que estan en presó o que estan detinguts és continuar amb les mobilitzacions. Quan ens hem mogut, quan hem sentit les cadenes, és quan a Madrid han tingut por.
Des de finals d'octubre, la intensitat de les mobilitzacions es va anar apagant i els últims mesos la crisi de la pandèmia ha pres el protagonisme al procés independentista. Però han passat coses. Arribem al tercer aniversari del referèndum amb el CDR posats en llibertat després de 3 i 4 mesos de presó, amb la majoria dels líders independentistes amb el tercer grau suspès, però amb un possible indult des de Madrid, amb el president de la Generalitat inhabilitat i amb unes noves eleccions autonòmiques a la vista. Les conseqüències d'aquell 1 d'octubre del 2017 sembla que encara tenen molt de camí per recórrer.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
I canviem de temàtica completament. El projecte Aporta al barri de Can Puiganer ha començat a caminar aquest dilluns. Impulsat per la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, consisteix a visitar 400 habitatges del barri mitjançant 8 veïns que informen als residents de tot allò que els pugui ser útil segons la seva situació. L'Ajuntament i la FAPS hi donen suport. Els assessoren en temes socials, energètics, habitacionals i de civisme i convivència. Aquests 8 picaportes intenten generar confiança. La coordinadora del projecte al barri, Sara Cervelló, afirma que la rebuda ha estat positiva.
Estem molt contents perquè, bueno, ens hem trobat que la rebuda ha sigut bastant positiva. Hi ha hagut inclús veïns i veïnes que ja coneixien el projecte, que quan hem tocat a la porta ja sabien una mica què veníem, i hi ha hagut gent que no sabia de què es tractava.
La fase inicial durarà fins al 31 de desembre. També està en marxa un aplicatiu per a que els veïns puguin contactar amb els projectes o amb el picaporta que els ha visitat. I la Comissió Europea apreta Espanya perquè renovi el Consell General del Poder Judicial. Aquest és el primer cop que Brussel·les avalua l'estat de drets als diferents països membres de la Unió Europea. En aquest examen, Espanya hi surt bastant escaldada amb el retard en la renovació del Consell del Poder Judicial, la independència de la Fiscalia General de l'Estat o la lentitud dels processos judicials com a principals problemes. La portaveu de Jutges per la Democràcia, Maria del Prado Escoda, ha explicat en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio que aquesta renovació és clau per al Poder Judicial i a hores d'ara només hi veu un culpable.
No ens havíem trobat mai en una situació que s'allargués tant i amb aquesta paralització és que els partits polítics, i en concret un partit polític, en aquest cas majoritàriament tots sabem que és el Partit Popular, pues estan bloquejant en certa manera la renovació, no complint, clar, amb el mandat constitucional, perquè, com he dit, és que la finalitat primordial d'aquest sistema, i si no que es modifiqui i que es canviï, però la finalitat primordial és la d'anar renovant-se perquè sigui un òrgan democràtic, com són tots els òrgans democràtics que es van renovant i es van adaptant a la representativitat parlamentària.
Sobre els nous càrrecs ja anunciats, Escoda afirma que són persones totalment preparades i que es mereixien entrar al Consell des de fa anys. Repassem altres notícies del dia en un format més breu. Aprovada la moció de Ciutadans per l'ús de mascaretes transparents en les oficines d'atenció al públic. D'aquesta manera s'eliminen les barreres a la comunicació per a les persones sordes que necessiten de la lectura dels llavis, cosa que les mascaretes opaques no només impedeixen, sinó que, a més, dificulta l'audició de les persones amb implant coclear. I la Junta de Portaveus aprova penjar la llaçada rosa al balcó de l'Ajuntament. També s'ha pactat il·luminar de rosa la font de la plaça de Catalunya. Serà el pròxim 19 d'octubre, motiu del Dia Internacional contra el Càncer de Mama. I l'Ajuntament de Sabadell s'adhereix al Pacte Social de Teguise per a l'erradicació del maltractament animal. Aquest pacte pretén ser un ampli acord social que té com a objectiu prevenir i penalitzar el maltractament animal a l'Estat espanyol i exigir els canvis legislatius necessaris per la seva erradicació. Així, se'n demana l'enduriment de les penes i també la reforma del Codi Civil espanyol per distingir els animals de les coses. I dissabte 3 d'octubre tindrà lloc la 15a edició del certamen coreogràfic de Sabadell, impulsat per l'associació Petit Món i organitzat també per l'Estruc. L'objectiu del concurs és descobrir nous talents de la dansa i alhora acostar la dansa contemporània al públic. Enguany s'han quadriplicat les propostes rebudes respecte a l'any passat i, a més, els imports econòmics del primer, segon i tercer premi s'han doblat, cosa que representa un suport més rellevant a la creació coreogràfica.
Al matí treballem per fer-te companyia.
I com ho farem aquest divendres?
El quartet de flamenc contemporani Les Migues farà una parada a la nostra ciutat en la seva gira internacional anomenada Empatia. Us explicarem que Marc Ruiz, bateria de Lluís Coloma durant més de 20 anys, ha canviat els platerets pels plats. I és que s'ha llançat al món de l'hostaleria, aixecant la persiana de la nova Tete, la Sul Tete. I tancarem el matí desgranant el certamen coreogràfic de Sabadell que celebra, atenció, el 15è aniversari al Teatre La Faràndula.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 11:15 fins a 2:15.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Repassem notícies més enllà de la ciutat. Salut redueix de 6 a 3 els mesos d'exempció de quarantena per les persones que han passat el Covid-19. Això significa que si una persona ha estat en contacte amb un positiu sense complir les mesures de protecció, però ja ha patit la infecció i la té confirmada per PCR 3 mesos abans, no se la considerarà contacte estret i no haurà d'aïllar-se. I el risc de rebrot puja gairebé 2 punts a Catalunya i se situa en els 556,44, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La velocitat de contagi també ha crescut lleugerament fins a situar-se en el 0,91. A les últimes 24 hores s'han declarat 1.442 nous positius confirmats per PCR, la qual cosa eleva la xifra total fins als 140.289. Des de l'inici de la pandèmia han mort 13.368 persones per coronavirus a Catalunya, 26 més que en el darrer balanç. I els Mossos confirmen que els dos cossos trobats aquest dijous pels equips de rescat al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici són dels excursionistes desapareguts al cap de setmana. Es tracta d'una parella de 27 anys i tot apunta que la causa de la mort ha estat per les condicions meteorològiques adverses. Caldrà esperar l'autòpsia per confirmar-ho. Anem als esports. Mentre la direcció esportiva del centre d'esports continua treballant per tancar l'arribada d'un atacant, avui s'ha presentat l'última incorporació oficialitzada. Sergi Parc, molt bona tarda.
Bona tarda, Elena.
El central Juan Ibiza ha rebut l'acte de benvinguda a l'edifici de l'antiga Caixa Sabadell.
El defensa va aterrar a la ciutat la setmana passada i li va donar temps de fer dues sessions d'entrenament abans de debutar i com a titular a Somoix contra el Mallorca. La seva adaptació inicial, doncs, està anant a marxes forçades, però Ibiza assegura sentir-se ja gairebé com a casa.
Aunque haya llegado hace poco tiempo y lleve pocos entrenamientos y tan solo un partido, pero ya te digo que me han hecho sentir como si llevara bastante más tiempo del que llevo aquí y me ha sido bastante fácil adaptarme un poco al equipo por el tema de que mis compañeros me han ayudado en todo momento, tanto el cuerpo técnico, todo el club. Y bueno, el partido salió bastante bien también, creo que el equipo hizo un gran trabajo a pesar del resultado y creo bueno, que esa es la línea a seguir.
Cedit per l'Almeria, la seva arribada es va haver d'accelerar per les lesions a la zona del darrere. A Mallorca va jugar a l'eix de la defensa, però Ibiza ha deixat clar que s'adaptarà allà on li demani el tècnic Antonio Hidalgo. De cara al partit d'aquest diumenge a les 4 contra l'Espanyol, el central assegura també que, més que temor, hi ha moltes ganes a la plantilla.
Con máxima ilusión. A ver, sabemos que el Espanyol tiene muy buen equipo. Yo personalmente he jugado contra ellos en pretemporada y he visto que tienen gran equipo, pero nosotros estamos muy confiados de nuestra forma de jugar, sabemos el potencial que tenemos, y yo creo que en los partidos que hemos jugado lo hemos demostrado. Al final no hemos sacado el resultado adelante por varios detalles, pero que puliendo un poco esos detalles, y yo creo que el equipo cada partido va mejorando, yo creo que podemos hacer un gran partido contra el Español y llevarnos los 3 puntos.
El partit contra l'Espanyol, Sergi, significarà l'estrena a la nova Creu Alta aquesta temporada, però el duel es disputarà a porta tancada. El Sabadell finalment no podrà cedir les places de la Llotja als seus socis.
La iniciativa anunciada ahir era que alguns afortunats poguessin ocupar 7 dels 10 llocs reservats als directius i a les autoritats. Avui, però, hi ha hagut marxa enrere perquè així ho ha exigit la Lliga. Gir de 180 graus a un aplaudit acte de solidaritat per part del club i molts laments al centre d'esports. Bruno Batlle, el director general d'Arlequinat, ha donat més explicacions al programa Hotel Suís.
En un principi teníem l'autorització, vam fer la consulta tècnica i a nivell tècnic no hi havia cap problema. Se'ns va dir que sí. Al cap i a la fi era substituir un directiu o un, una persona a la junta directiva per un soci. Nosaltres proporcionàvem fins i tot la PCR. El que passa és que a nivell conceptual, pues, bueno, suposem que és on no ha acabat de quadrar, és que ara mateix el públic en general no pot entrar als camps, són a partit de futbol professional, són a porta tancada, i a dia d'avui no està permès.
Avui, per cert, s'ha donat a conèixer el nom de l'àrbitre de l'enfrontament amb l'Espanyol. Impartirà justícia al madrileny Miguel Ángel Ortiz Arias, de 35 anys. Amb el Sabadell, un precedent, la derrota per 1-2 contra l'Hèrcules la temporada 2015-2016. L'àrbitre VAR serà Aitor Gorostegui Fernández.
I aquest cap de setmana arrenca la tercera divisió nacional de futbol sala i enguany l'Amics del Pou Nou Escorial buscarà aconseguir l'anhelat ascens que no es va poder donar la campanya passada. L'equip dels Marinals presentarà moltes cares noves i també nou entrenador, Francis Barragán.
El debut serà el diumenge davant un conjunt acabat d'ascendir com és el Rubí. Seran indispensables els tres primers punts del curs per un Nou Escorial que vol estar dalt, i més tenint en compte el nou format, amb grups més reduïts, dues fases de lliga regular i dues més de play-off. Francis té clar que només val pujar.
El equipo que estaba haciendo, que se estaba haciendo en ese momento, la función era esa, lo que acabas de decir. Era si estábamos en segunda vez competir, y si estábamos en tercera ser un aspirante a intentar subir a segunda vez. Claro, coincidimos desde el primer momento en ese aspecto, ¿vale? El objetivo era primordial y además los dos sabíamos, y el equipo se ha hecho en esa función, en competir en segunda vez o intentar subir en tercera.
Els problemes d'entrenament del primer equip han quedat resolts, i pel que fa a la base, després del conflicte sorgit amb l'Institut Miquel Cruzafont per utilitzar les instal·lacions, Francis admet que la solució és més complicada. Diumenge, en tot cas, arriba ja la competició pel Sènior A amb el xoc a Rubí a 2:15 del migdia.
De la mateixa forma que l'Escorial, els grups Arraona també li ha fet un bon rentat de cara a la seva plantilla amb 8 incorporacions i 9 inquilí a la banqueta, Darío Martínez. L'objectiu, revertir la decebedora actuació de la lliga passada amb el conjunt arraonista situat lluny de les primeres posicions.
De moment, i en general, bones sensacions en pretemporada, amb victòries de prestigi com l'aconseguida a la pista de la Pia abans d'estrenar-se dissabte davant l'Olímpic Floresta. El braçalet de capità de la Raona, per cert, passa a mans d'Alejandro Cala.
Venimos de una pretemporada con bastante carga física. Empezamos en la Sardaña haciendo un stage bastante completo para integrarnos todos un poquito, porque había muchas caras nuevas. Y bueno, poquito a poco hemos ido haciendo el modelo de juego de Darío y bueno, muy, muy contentos.
L'Olímpic Floresta és l'equip que va quedar situat just per sobre del grup Arraona a la lliga passada. El xoc es disputarà dissabte a 6:45 i tindrà lloc al Pavelló del Nord, la nova casa de l'equip sabadellenc. No matter where you came from, we're all under the same sun, y bajo el mismo sol. No shame, no hits in the night in every nation. We're all under the same sun, y bajo el mismo sol.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
I en waterpolo, l'Astral Pool Natació Sabadell ha tancat la fase de grups de la Copa Catalunya amb la cinquena victòria en 5 partits.
Les de David Palmà no van tenir problemes per golejar el Catalunya per 21-7, i aquest dissabte disputaran l'anada dels quarts de final a la piscina del Sant Feliu, quart classificat de l'altre grup. Per la seva part, el masculí rebrà avui a 8:45 el Premià i demà visitarà l'Hospitalet, tot i que ja sap que el seu rival a quarts, amb l'anada també fora, serà contra el Catalunya.
I la segona edició de la Copa Vallesana ha quedat suspesa per la pandèmia, però des de l'organització no s'ha volgut perdre l'esperit de la iniciativa engegada l'any passat. Quatre dels seus membres han creat un recorregut enllaçant trams de les quatre curses de muntanya que formen el torneig.
La sortida serà des de Mura, com la Vallès Drag Race. Hi haurà un tram de la de Sant Llorenç, la Mola, Collderes i Castell de Pera, un tram de la Corriols del Vallès i l'última part de la Llanera des del Puig de la Creu fins a Sabadell. David Fernández Oliver, membre de la UES, ha anunciat que la cursa tindrà uns 104 quilòmetres. Per tant, estarem ben atents amb aquesta ultra improvisada, que tindrà lloc el 22 de novembre, la nit de dissabte a diumenge, i no està previst, de moment, obrir inscripcions ni fer-la competitiva.
Moltes gràcies, Sergi Parc. Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. Tornem demà a les 10 del matí amb els butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter i Instagram, o mirar la web radiosabadell.fm. Molt bona nit.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.